Després de patir un ictus, el primer any és crític per determinar l'evolució de cada pacient. Per això l'Hospital Universitari de Bellvitge, que és de referència al Prat juntament amb el de Viladecans i l'atenció primària de l'àrea metropolitana sud de l'Institut Català de la Salut, han creat el programa ESTRAC. Dissabte, precisament, es commemora el Dia Mundial de l'Ictus, que vol conscienciar sobre aquesta malaltia que afecta anualment a 15 milions de persones arreu del món. Als estudis del Prat Ràdio tenim en Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda, Luis.
Què tal? Bona tarda, Carme.
I també comptem amb la participació i la presència del doctor Pere Cardona, neuròleg, director de la unitat d'Ictus i del programa neurovascular de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Molt bona tarda, doctor.
Hola, bona tarda.
Bé, l'ictus és una malaltia que pot tenir una afectació de diversos graus de discapacitat i amb necessitat, per tant, de rehabilitació. Fins al moment, el codi ictus ja feia un seguiment de cada pacient després de patir un ictus. Ara, què suposa l'arribada d'aquest programa ESTRAC?
Bé, bueno, una cosa és el codi ictus, que és detectar l'ictus. Podem estar ara al costat, a casa, i veure que el nostre familiar, pues, se li torça la boca, li cau el braç, que deixa de parlar o no pot moure la cama. Això és un ictus, hem d'activar el codi ictus. Truquem a una ambulància per arribar a un hospital l'abans possible, o li faran un escàner, veure si és una hemorràgia o és el que es diu un infart cerebral, que és la majoria, que és que no arriba la sang i està embussada, hi ha una artèria que està embussada, i ahir podem posar un tractament per obrir l'artèria i recanalitzar i millorar aquesta situació. Però després el pacient queda moltes vegades amb una seqüela que cada vegada són més lleus, però ha de tornar a casa seva, ha de fer una rehabilitació, ha de fer una prevenció secundària, uns tractaments per evitar que torni a repetir l'ictus, controlar els factors de risc vascular, i aquí és quan tenim el problema. És quan veiem que fallen les coses. Uh-huh. Un de cada tres pacients no va a l'ambulatori a seguir els tractaments perquè pensa que ja esperarà l'especialista, un 40% no segueix la rehabilitació i un 30-40% pues, abandona la medicació o alguna d'elles.
Uh-huh. Per fer-nos una idea, a partir d'aquestes dades, per què es donen precisament aquests percentatges tan alts a persones que haurien de fer doncs, això, doncs, una rehabilitació, una medicació? Per què passa això?
Bé, moltes vegades el principal problema jo crec que els tenim als hospitals. Fem una molt bona educació sanitària i què ha de fer el pacient, però potser no ens parem prou temps. Uh-huh. Pensem que el pacient l'ha entès, no li preguntem què ha entès, o el pacient se l'ha entès, va a casa, però hi apareixen molts dubtes i no té ningú a qui contactar. S'espera perquè ell es troba bé, per la medicació que li hem posat i continuar amb aquesta medicació. Rehabilitació, l'hem dit que el trucaran i s'espera que algú li truqui, no? Però de vegades els sistemes, la sanitat està molt bé a Catalunya, funciona molt bé, està molt bé proveïda, però a vegades la connexió entre l'hospital, la primària i alguns proveïdors de rehabilitació, això no està del tot ben connectat. Uh-huh. Tot depèn del pacient, de la família, i aquí és on dic que hi ha pacients que s'espavilaran i faran aquests tràmits, que no haurien de fer, hauria de ser tot seguit des de l'hospital, i alguns pues, esperaran a que els truquin, a que vingui alguna visita, que a vegades no arriben.
Uh-huh. Això mateix anem a preguntar, és a dir, també fins a quin punt doncs, es donen facilitats per part del sistema sanitari, també doncs, fins a quin punt també sempre podríem dir que és culpa entre cometes, eh? No volem tampoc culpabilitzar ningú, no? Però del pacient per se.
No, sempre és del pacient, moltes vegades és la burocràcia, no? I arriba uh-huh. la burocràcia i funciona, però a vegades en aquests pacients amb ictus no es podem permetre cap gap. Cap gap vol dir cap espai. Per exemple, no pot ser que un pacient faci una rehabilitació molt intensa a l'hospital i arribi a casa seva esperant una rehabilitació domiciliària que triga 10-15 dies. Tenim els elements actuals per donar-li rehabilitació. Tenim els elements per seguir aquests pacients. El problema és que necessitem un programa per fer-ho, i això és el programa ESTRAC.
Uh-huh. En aquest sentit, abans ho deia la Carme, al principi, el primer any és clau. Per què?
Bueno, és clau perquè és el primer any on succeeixen les recurrències. I succeeixen les recurrències vol dir pots tenir un nou ictus si no et controla bé els factors de risc vascular. Si aquesta causa que has identificat va associada a la presa d'un tractament i aquest tractament l'abandones perquè com tu et trobes bé, en comptes de prendre cada dia, te'l prens un cada 48 hores perquè així t'arribi la caixa i no haver d'anar a la farmàcia. No? Coses molt diverses que hem vist. O té la pressió elevada, però com no tens a qui trucar ni a qui dir ni a qui vols molestar, doncs t'esperes a unes visites segon, tercer mes, que potser aquesta hipertensió és deletèria, pot causar algun mal. No? És a dir, hi ha moltes causes uh-huh. que hem de millorar.
Doctor, aquest programa, l'ESTRAC, ja està en funcionament?
Sí, hem començat un pilot que ha sigut sí. més de 60-70 pacients que van començar al maig, que aquí acabarà el 10 de novembre, i llavors ja començarem, diguem-ne, la solució final. Què hem fet? Hem fet una aplicació digital en el qual nosaltres li donem al pacient o a la família, en el qual el pacient pot introduir les dades que nosaltres li demanarem, segons no tothom ha de prendre la tensió arterial, no tothom ha de prendre el sucre, ni fer una anàlisi del ritme cardíac, però la majoria de pacients que tenen un ictus hem de fer alguna d'aquestes coses. Introdueixen les dades en aquesta plataforma digital, molt senzill, si tens un WhatsApp, sí, ho pots fer introduir. I aquestes dades nosaltres les veiem, les monitoritzem remotament, les nostres infermeres, una de les infermeres. Ella contacta i veu amb aquest pacient què està passant. Potser que ha abandonat la medicació, potser té algun dubte, pot contactar amb ella. Contactem també amb la primària, perquè és molt important que aquest pacient tingui ja la visita primària. Que no hagi d'anar al familiar a perdre un dia per dir una visita primària. I ja l'hem de concertar nosaltres. La concertem. La rehabilitació també. Aquesta rehabilitació ha arribat la petició, però mentrestant al pacient li donem uns elements, la mateixa mòbil, de rehabilitació per fer-la telemàticament. I podem modificar inclús aquest fisioterapeuta nostre la rehabilitació remotament segons el grau de dificultat o veu que no s'adapta a la rehabilitació. És a dir, intentem fer una continuïtat del procés assistencial.
Per tant, després d'aquest programa pilot, la valoració, podríem dir, pel que ens explica, que és molt bona.
Clar, la valoració dels pacients és espectacular. Avui estem revisant en 2 mesos quantes alarmes s'ha generat. Alarmes vol dir que el sistema, la plataforma, té una intel·ligència que te diu, avisa les nostres infermeres, escolta, aquest senyor està amb unes tensions elevadíssimes. Llavors l'infermera li surt l'alarma i ha de trucar aquest senyor. Hem generat prop de 500 alarmes solament a la pressió arterial. Si posem ritme cardíac, glucòmetre, arribem en 2 mesos més de 800 en solament 60 pacients. Vull dir, abans d'això, fixeu-vos la quantitat de pacients que pensaven que estaven ben controlats i per alguna manera no estaven tots els dies. No, no demanem al pacient control tots els dies. Al principi sí, es fa el control d'atenció cada dia, després espaiem. Però la veritat és que trobem que alguna cosa ens estaven perdent. No?
I a partir d'ara, quantes persones s'espera que puguin participar en aquest programa?
Mira, aquest projecte, sí, aquest projecte STRAC es limita a una àrea que nosaltres ara controlem, que és l'àrea de l'Hospital de Bellvitge i el que és la part de Viladecans, Hospitalet, el Prat de Llobregat. Aquests 3 termes són les parts que nosaltres, la primària, tenim un cert, diguem-ne, control en aquest projecte, no? I podem engegar aquest projecte. Aquest projecte, després d'aquest any, hi pensem incloure uns 500-800 pacients i després escalar-lo, perquè això està auditat per l'AQUAS, l'Agència de Qualitat de Catalunya Assistencial de Sanitat, doncs el que intentem és escalar-lo al resta de territori, de Barcelona, de Catalunya, etc etc. Per la qual en aquest any la pregunta teva s'arribarà a uns 500-800 pacients.
Quan una persona ha patit un ictus i ha estat tractada, aquest és el següent pas, és a dir, des de l'hospital se li recomana que participi en aquest programa STRAC, és a dir, és una recomanació mèdica que ho facin, ho fan voluntàriament, qui vol i qui no, doncs no ho segueix, com funciona?
Sí, de moment, clar, és que és la voluntat de la persona, també en aquest projecte també una part de tabac, també el pacient les de preguntar si té ganes de deixar de fumar, si no, malament, no? Però sí, li diem, escolta, tots els pacients, el 99% han acceptat. El que no ha acceptat un 1% és algun pacient que per la seva forma de ser no es vol cuidar ni vol ajut de ningú, ni, però rarament passa això després d'un ictus. Aquest pacient anirà malament, lògicament, no? Perquè no solament tindrà un problema d'ictus, però té un problema de cardiopatia isquèmica, d'infart, de miocardi, altres problemes de risc vascular. Però lògicament li demanem al pacient si vol participar, perquè l'hem d'instal·lar una aplicació, el mòbil, ha de fer un seguiment, l'haurem de trucar, i clar, el pacient encantat, és el que trobava. De fet, mireu, aquest projecte s'ha fet d'una manera molt constructiva, molt diferent a l'habitual. O sigui, no ha sigut una idea meva, ni del company, ni del de primària. Hem preguntat al pacient què faltava, no? I el pacient deia, nosaltres el que ens faltava era el seguiment. És a dir, sortim de l'hospital, ens teniu molt bé, entre cotó fluix, no? I quan sortim, què passa? Pues que ens trobàvem que no ens seguia ningú. Després d'un ictus, qui ens aconsella? Qui ens diu? Podem contactar vosaltres si anàvem allà a la planta a preguntar-vos, però ja ens dèieu que era els de primària el que havien seguit. És a dir, tenia una necessitat de seguiment aquests pacients, no? I això nosaltres hem fet diverses entrevistes. Aquesta empresa ara està licitat, aquest projecte, a l'empresa Roche, que és la que es va licitar per fer part del projecte, i ell va fer una sèrie de consultoria amb els pacients, amb nosaltres, no? I vam veure que els pacients, lògicament, els hi faltava una informació que nosaltres li havíem donat, tenia dubtes després, els exercicis també, i hem de fer un projecte que vam intentar que no solament fos per pacients que puguin manegar un mòbil. També tenim pacients que hi ha una esquerda o bretxa digital. Doncs pues també fem un seguiment. Lògicament, el pacient potser en paper, potser en altres elements, però hem de fer aquest seguiment. Vull dir, és algo que ens estàvem oblidant i l'hem cobert amb aquest projecte Strac. Jo crec que serà molt escalable amb CatSalut a tot el territori.
Clar, això t'ho anava a preguntar, és a dir, quin és el perfil de les persones que teniu d'una banda i de l'altra, precisament, entenc que també hi ha, doncs, dintre d'aquest gruix de població, doncs, hi haurà segurament doncs, gent gran, i aquesta bretxa digital, doncs, això com se solventa, no? Suposo, no sé, trucades o no sé, explica'ns.
Lògicament, amb una gent gran no passa res, si va a domicili l'has de trucar, li pots trucar igual, no cal que tingui les dades al mòbil, potser la fa l'infermera i les principals dades les inclou i les va seguint. O més laxa o més proper, però ho pots seguir. Te sorprendries la quantitat de gent gran que jo diria mai que té un mòbil i te fiques a la tauleta de l'hospital i no té un mòbil, té un smartphone. És a dir, és curiós, la gent, molta gent utilitza l'smartphone i si utilitza WhatsApp o qualsevol aplicació o un vídeo YouTube, és molt senzill aquestes aplicacions. El que sí que aquest projecte es limita a pacients que poden anar a domicili. Els pacients que van a una residència perquè malauradament un 20% d'aquests pacients amictus encara tenen unes seqüeles molt importants, aquest el que intentem és rescatar-los després, per dir-ho d'alguna manera, quan surtin d'aquest centre de convalescència o de geriatria.
A banda d'aquest programa que se centra doncs, un cop s'ha patit un ictus, no? Què més podem fer també per tal de prevenir-ne un?
Bueno, principalment, mira, el control dels factors de risc vascular, controlar la tensió, el colesterol, el sucre. Molta gent és que no es mira la tensió, però la tensió arterial és, diguem-ne, que és una malaltia silent, no? Un 60% de les persones poden arribar a ser hipertensos. L'altre és controlar el colesterol. Arriba unes edats que a partir de 50-50 escaig t'has de fer alguna analítica per mirar bé els nivells de colesterol. Potser solament és dieta i caminar. Al Prat tenim molts bons camins per caminar, a Sant Cugat també teniu molts bons camins per caminar, ni en bici.
A tot arreu, doctor,
a Terrassa
que
també, no repassaré totes.
Tenir ganes.
Tota la clar, és tenir ganes i estar motivat, però jo clar. Diria que si algú pensa, no vull envellir, no? O penses en les cremes, cirurgia estètica, ostres, i lo de dintre què, no? Doncs pensa caminar una hora al dia, 40 minuts. No és córrer, no és fer maratons, no és fer nedar ni triatlons, és caminar 40 minuts al teu pas, sense veure escaparates, tampoc és el plan aquest, no? I cuidar la dieta, cuida molt la dieta, no? Si et cuides molt i controles la tensió, el colesterol, el sucre i te vas mirant, tampoc cal ser un obsès de les malalties, no volem crear malalts, però si ets així, pues envelliràs molt lentament. I tindràs menys probabilitat, no solament d'ictus, sinó tindràs menys probabilitat de tenir problemes del cor, problemes de circulació de les cames, etc etc. I problemes renals. Cada vegada envellim més i el que envellim són els òrgans que estan molt vascularitzats, que és el ronyó, el cor, el cervell i una mica el pulmó.
Doctor, insistim que és molt important quan ens trobem en un cas amb alguna persona que en aquell moment sembla que estigui patint un ictus i que realment sigui això, que actuem molt ràpidament, no? Això és clau.
És importantíssim.
Què hem de fer? Què hem de fer?
Mira, el primer és veure la situació, què li passa al pacient, veure que no pot moure un braç, una cama, si està acompanyat, si respira bé, lo típic, no? Si respira bé, hem de saber el pacient, si, perquè hem de ens preguntar si el pacient respira bé, si està conscient, i veure que si mou el braç, la cama, si no pot parlar, i trucar al 112. El 112 ens preguntarà per algun antecedent, ens preguntarà també si és diabètic, no veig que sigui una baixa de sucre, però segurament no li donaran moltes més voltes. El que faran serà la primera ambulància que estigui disponible, sí que és molt clar que li expliqueu perquè la recullen el pacient i ràpidament el traslladi a un hospital on tenen TAC 24 hores i tenen un neuròleg per fer un diagnòstic. El codictus és diagnòstic i després ja veurem, perquè hi ha moltes vegades que sembla un ictus i no s'espanteu, doncs no és un ictus, pot ser una hipoglucèmia, pot ser un mareig, pot ser una crisi epilèptica o d'altre tipus o algun altre problema, no? Però el 95% de la, 85% de les vegades 80-90 és un ictus, el que expliqueu, que no pot moure el braç, la cama, no pot parlar, no perd la visió, i bueno, s'ha d'actuar i es pot actuar, i tenim tractaments per revertir aquesta situació, si no, pots quedar una feridura, una situació de per vida, unes seqüeles de per vida.
Clar, l'actuació aquí és clau en aquest sentit, la celeritat, vull dir.
I tant, penseu que fa 15 anys un terç dels pacients es morien, un terç dels pacients, un terç quedava amb bona salut i un terç pacient quedava amb una discapacitat greu. ara més del 60% tornen al carrer a caminar sense fer una vida normal. Algú diu, és que tenim molts ictus ara. No, no és que tenim ictus, es coneix més. Sí, però es coneix més perquè els principals que ho expliquen són els pacients que ho han patit i tornen al carrer, tornen als, a les cafeteries, tornen al lloc de feina i expliquen que és un ictus. I, bueno, per això estem aquí a la ràdio, no? Explicant per què és un ictus, no? Què és i com podem curar-ho, no?
Ara pensava, doctor, que evidentment l'edat és un factor de risc, però sembla que no necessàriament han de ser les persones grans les que pateixin un ictus, que també depèn de l'estat, de com ens cuidem, doncs a edats no tan avançades també es pot patir, no?
Bueno, hi ha algun personatge públic d'aquests dies que ha tingut un ictus i el seu forma de salut no sembla que sigui el més adequat, no? És a dir, tenim gent de 80 anys, com aquest matí que hem tractat una senyora de 92 anys fantàstica, que tenia, però es cuidava molt bé, però hi ha gent de 40-50 que té uns factors de risc molt mal controlats i potser vascularment és tan gran com un senyor de 80-90, no? Però és veritat, tenim gent jove molt sana que poden tenir un ictus. Hi ha un tipus d'arrítmia que es diu fibril·lació auricular, no és la ventricular, la de les pel·lícules, que es donen la descàrrega, sinó la fibril·lació auricular, que la podem tenir qualsevol de nosaltres, i va molt associada a hipertensió, a estrès, no? I aquestes arrítmies pues, de vegades apareixen, i si es mantenen es pot generar un coall al cor, un coall, i el que surt d'aquest èmbol, aquest coall, queda impactat al cap. No? I això ho hem vist pacient de 40-50 anys, ho tenim, vull dir. Es cuiden bé aquests pacients? Sí, potser no es cuida la tensió arterial i ha tingut la mala sort que apareix aquesta arrítmia, que potser l'ha tingut al llarg de diversos dies i aquell dia ha passat alguna cosa, no? Com els accidents d'avió, conflueixen en diverses circumstàncies i passa, sí. Però els hi passa. I dius, bueno, però si estàs, cuido el colesterol, no fumo i tal, ja, però tens aquesta arrítmia. Són pocs els casos, però ens veiem. I cada vegada en aquest tipus de vida que tenim estressants, de que no fem esport i de vegades som hipertensos ocults, ho veiem cada vegada més.
Doncs res, cuidar-nos, més clar l'aigua, ho hem de fer, sí o sí, ja no només per l'ictus que avui hem abordat, sinó per tantes altres malalties i situacions, o sigui que hem d'estar molt, molt a l'aguait. Doctor Pere Cardona, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats i per il·lustrar-nos d'aquest nou programa, l'Estrac. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda i gràcies i a vosaltres.
Gràcies, Lluís, adeu-siau.
Adeu.